Ràdio Estep, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Un temps de tertúlia compartit avui amb en Joan Serra, amb la Montserrat Nebrera i amb la Sílvia Angulo. Parlàvem d'aquest privilegi d'edat, d'aquesta informació publicada pel diari Ara, avui explicant que ara ho han canviat. Abans podies cobrar-ho durant 5 anys i ara ho han baixat 2 anys. Ara són només 3, només, totes les cometes de... amb totes les cometes del món, però vaja, que allò hi continua sent una mesura, un privilegi, un acord. Al final va ser una negociació del Comitè d'Empresa del Parlament amb la Mesa del Parlament. Vull dir que tampoc ara ningú es pensi una cosa molt opaca, diguem-ne. Vull dir que qui ho havia de saber ho sabia i es va estar negociant durant un temps llarg. Qui era diputat ja el 2008 és en Santi Rodríguez, que és secretari general del Partit Popular català i també diputat també actualment al Parlament. Senyor Rodríguez, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Vostè sabia que existia?
Petita correcció, eh? Ja no sóc diputat. No.
Perdoni, que ja no és diputat. Té tota la raó que en aquesta legislatura ja no és diputat. En tots els anys que va ser diputat, però, vostè coneixia de l'existència d'aquests privilegis d'edat?
No, ho desconeixia absolutament, i això que en els darrers anys, durant bastant de temps, he estat assistint a les meses.
Sí.
I mai s'havia comentat o es va tractar aquest tema, mai. O sigui, ho desconeixia per complet.
Per la llarga experiència que té vostè al Parlament de Catalunya... Clar, des de fora ens pot semblar que no és lícit o que sigui un escàndol o que mai s'hauria d'haver aprovat. Coneixent el Parlament des de dins, té sentit una mesura com aquesta que es va aprovar el 2008? Què creu vostè?
No té sentit, però jo crec que, entomant les paraules de l'expresident Benach, recordem que en aquelles èpoques, fins a l'any 2008, d'excessos n'hi havia uns quants, si m'ho permet, només l'anècdota del mateix cotxe del president del Parlament, que es va descobrir doncs, que s'havien encarregat reposapeus, escritoris, tota una sèrie de luxes addicionals, el que ja representa un cotxe com és un Audi A6 pel president del Parlament, però també cotxes per tots els membres de la mesa. És a dir, hi havia un seguit d'excessos, i per tant, això no vol dir que sigui lògic ni que s'entengui, no? Ni molt menys, però sí que durant aquelles èpoques, durant aquells anys, hi havia tot un seguit d'excessos.
No? Però no s'entenien com
aquest
excessos,
no? Aquest és un
mes. Aleshores...
No, sembla ser que no, però és que tampoc no transcendien, no? Perquè hi havia doncs, aquest silenci en la mesa del Parlament, en el que doncs, moltes coses doncs, no acabaven transcendint, no? I algunes d'elles doncs, aquesta mateixa, no?
No haurien d'existir en cap cas o s'haurien de matisar? No? Avui, per exemple, el diari Ara, que continua abundant en aquesta informació, no? El que diu és... ara ja, això s'ha corregit, per entendre'ns, no? i s'ha limitat en el temps i no es pot cobrar tant de temps. És la solució?
Jo crec que no és la solució. Jo crec que un privilegi d'aquestes característiques de l'administració pública no té absolutament cap mena de lloc. Una cosa és que les empreses privades, amb càrrec al seu compte d'explotació, puguin prejubilar persones i pagar-los els salaris íntegres encara que no vagin a treballar, però en l'administració pública això és absolutament inconcebible, ja sigui el Parlament, ja sigui qualsevol branca de l'administració pública, no? Per tant, doncs segurament s'ha fet ara aquesta passa, però jo crec que s'ha d'atendir a la supressió d'aquest privilegi, perquè és absurd, insisteixo, és absolutament inconcebible una cosa d'aquestes característiques, no? Que hi puguin haver persones que durant 5 anys sense treballar puguin continuar percebent el sou de forma íntegra. No? Em sembla absolutament fora de lloc. M'ho sembla ara i m'ho semblaria també, m'ho hauria semblat també en el 2008, eh? Però, insisteixo, en aquest món d'excessos que es vivien el 2008, doncs, no, al final no t'acaba estranyant doncs, que es passessin coses com ara aquesta.
Estem pendents de la roda de premsa del govern avui, senyor Rodríguez. En principi, el govern, pel que fa a la gestió de la pandèmia, avui confirmarà que, com va avançar ahir, que el toc de queda quedarà suspès, però que es mantindran la resta de restriccions tal i com estan vigents en aquest moment. Sabem també, a més, que el govern ha encarregat aquest informe al comitè d'experts qüestionant-los sobre la conveniència o no de mantenir el passaport Covid tal i com s'està utilitzant ara. Vostè fa uns dies, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, era crític amb la gestió que estava fent el govern de la pandèmia. Celebra que s'acabi aquest toc de queda d'una banda i què li sembla que es mantinguin la resta de restriccions?
No, el toc de queda és un dels elements, però jo crec que el govern de la Generalitat s'ha de replantejar. És a dir, jo era crític durant, era enmig de les festes de Nadal, i avui encara ho soc molt més crític, perquè jo crec que només cal mirar els números de contagis i l'afectació que té la societat catalana amb unes restriccions que no té cap altra comunitat i les dades de totes les altres comunitats. És que al final resulta que la comunitat que està pitjor en aquests moments en nombre de contagis és precisament Catalunya, que és la que té més restriccions. I per tant això el que ens fa plantejar és quina utilitat pràctica tenen totes aquestes restriccions. I ens dona la impressió de que no tenen utilitat i, per tant, no només plantejant-se la supressió del toc de queda, és que jo crec que no podem limitar, per exemple, doncs, l'obertura dels establiments d'oci nocturn, que són qüestions que haurien d'anar molt vinculades, perquè a mi em dona la impressió de que el toc de queda s'acaba implantant perquè com es fan tancar els locals d'oci nocturn, doncs per facilitar la tasca de controlar les activitats fora d'aquests locals d'oci, no? I em sembla més que és una mesura per comoditat del propi govern que no pas efectiva contra la pandèmia, no? I a les dades em refereixo, estem pitjor que qualsevol altra comunitat.
Però la seva aposta, per tant, quina seria? La de modificar aquestes mesures o d'aixecar-les?
Absolutament. Jo crec que s'haurien d'aixecar aquestes mesures i deixar només aquelles que siguin estrictament necessàries i que es puguin, que siguin útils i que siguin eficaces, no? Que siguin útils i eficaces. Escolta'm, a mi no em sap greu que es continuï demanant el passaport Covid, però a mi sí que em sap greu que el que es faci és tancar establiments i afectar d'una forma molt important l'activitat econòmica, no? I el lleure, fins i tot, també, i el lleure, fins i tot, també, no?
El passaport Covid, vostè creu que s'hauria de mantenir?
Escolti'm, jo crec que no és... s'hauria de mantenir, sobretot, i ara fixi's exactament com ho diré això, eh? I fa temps que també ho hem explicitat així, sobretot per conscienciar la població de que és necessari que es vacunin. I, per tant, amb una mesura d'aquestes, el que s'està fent és convidar a la població a que es vacunin, perquè això és bo per ells, però és bo també pel conjunt de la societat, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que sí que s'hauria de mantenir el passaport Covid fins a aconseguir un nivell de vacunació molt superior al que tenim ara en aquest moment, que ja és important, però es veu que encara és insuficient. Sí.
Una de les qüestions que ha afectat de ple el govern català aquests darrers dies té a veure amb l'anunci de la remodelació de la cúpula policial als Mossos d'Esquadra, que ha portat el conseller d'Interior també al Parlament a donar-ne explicacions públiques a través dels mitjans de comunicació. Al Partit Popular li convencen les explicacions que ha donat el conseller d'Interior sobre el relleu de Trapero i la resta d'intendents al càrrec de la cúpula de Mossos?
És que el relleu de comandaments que hi ha hagut a la cúpula dels Mossos és extraordinàriament important. No ha quedat absolutament, pràcticament ningú, no? I han hagut relleus de persones rellevants i d'una trajectòria sòlida, llarga i sòlida, no? I important, no? I per tant, no ens acaben de convèncer aquestes explicacions. Per això vam impulsar la creació d'una comissió d'investigació en la que es puguin posar al damunt de la taula tots els arguments pels quals s'han dut a terme tots aquests canvis. Ens sembla que els canvis són molt importants i massa importants com perquè passi per una simple remodelació d'alguns càrrecs. No? La remodelació és una remodelació molt a fons i, per tant, jo crec que cal donar explicacions no només en els mitjans de comunicació, sinó també en l'àmbit parlamentari sobre quin és l'abast de tota aquesta remodelació, quina és la justificació i quins són els arguments que permeten avalar que hi hagi un canvi d'aquestes característiques.
Preguntava perquè el conseller ho havia atribuït a la credibilitat de les seves pròpies paraules i de la seva decisió pràcticament una trajectòria personal, no? Crec que era ahir amb el Jordi Basté, no? Que deia abans em moriria, no? Treballar per destapar casos de presumpta corrupció.
Bueno, els actes de fe els deixem per la religió, no? En la política el que volem, doncs, són arguments absolutament palpables, no? I per tant, jo crec que no podem fer un acte de fe en un adversari polític i després de l'experiència que hem passat a Catalunya, no? I després de tot el que hem viscut en els darrers anys, doncs els actes de fe els deixem per la religió i, en canvi, a la política el que volem són proves, arguments, documentació, justificació i sobretot doncs, que es justifiquin les mesures que s'adopten, no? I especialment en una qüestió tan sensible com és el de la policia de Catalunya, que sovint està en l'ull de l'huracà. Per qualsevol cosa, és que fixis que en aquests moments els socis prioritaris del govern de la Generalitat són els primers que exigeixen que hi hagin relleus i que hi hagi una caça de bruixes en el cos dels Mossos d'Esquadra, no? I, per tant, és aquest entorn, és aquesta conjuntura la que ens fa malfiar-nos de totes aquestes, de tots aquests canvis que estan havent-hi a la cúpula dels Mossos, no?
En un altre ordre de coses, feia vostè referència la setmana passada, si no m'equivoco, en una roda de premsa, aquest Pacte Nacional per la Llengua. Lamentava que el govern català no els va trucar per formar-ne part. El Partit Popular català s'hi hauria sumat al Pacte Nacional per la Llengua?
Miri, segurament, segur, és difícil, que un pacte impulsat per uns partits independentistes i que ja sabem com han tractat el tema de la llengua i continuen tractant el tema de la llengua, doncs, a dia d'avui, segur que és molt difícil que nosaltres ens haguéssim adherit a un pacte per la llengua, no? Jo la reflexió que feia, més que lamentar que no ens haguessin convidat, la reflexió que feia és que si en aquests moments, després de 40 anys de Generalitat, és necessari abordar un nou pacte per la llengua, és que és una esmena a la totalitat de les polítiques que s'han fet fins ara, fins aquest moment, no? I una de les polítiques, sense cap mena de dubte, la més important, és la de la mal anomenada immersió lingüística a l'escola catalana, no? Jo crec que les polèmiques que estem vivint en els darrers mesos doncs posen encara més en evidència que doncs, aquí alguna cosa no ha funcionat bé, no? Per tant, per un costat, el fet de que hi hagi aquest pacte per la llengua significa que les polítiques lingüístiques a Catalunya no han acabat de funcionar i, per tant, crec que cal visualitzar-les des d'un altre punt de vista molt diferent.
Però no han acabat de funcionar o no han estat modificades o retocades a temps? Sí, vol dir que no ha arribat a funcionar mai la immersió lingüística a casa
nostra? Sí, no, estic convençut. Més que la immersió, la normalització lingüística, jo crec que ha funcionat raonablement bé. Però ara estem en una situació que és certa, l'ús social del català està patint un cert retrocés. I amb això el que li volia enllaçar també. Però segurament jo crec que aquests partits que aposten tant per la llengua haurien de fer una autocrítica en el sentit de que s'ha intentat i es continua intentant associar llengua a identitat, associar llengua a ideologia. I això és un error. I això el que està provocant, i li dic jo mateix com a catalanoparlant, el que està provocant és que hi hagi, que el català sigui una llengua antipàtica, perquè s'associa a una determinada identitat, s'associa a una determinada ideologia. I això és un error des del punt de vista de la convivència i des del punt de vista de l'ús de la llengua, no per identificar les persones amb una opció política o amb una altra opció política, sinó per comunicar-nos, simplement per comunicar-nos, que és pel que hauria de servir la llengua. I, per tant, l'ús del català s'ha de promoure, evidentíssimament que sí, però això no ha de significar en cap cas que el que es pretengui, moltes vegades això és el que es pretén des de l'administració, és erradicar una altra llengua de molts catalans, com és el castellà.
Però vol dir que hi ha alguna política instada pel govern català a dia d'avui que busqui erradicar el català, el castellà a Catalunya?
Miri, la pràctica ens diu que en moltes escoles això està passant d'aquesta manera i a la sentència...
Però a les escoles, en principi, fins on tenim coneixement, el que fa és aplicar-se la llei vigent ara mateix, i allà on hi ha una sentència que obliga a fer alguna modificació en relació amb el castellà, també s'està aplicant, per tant, normativament no s'està fent...
Sí, però escolti'm una cosa, les sentències no obliguen en unes determinades escoles en uns determinats casos, però les sentències genèriques, el que estan dient és, escolti'm, el castellà, com a llengua oficial que és de Catalunya i, per tant, com a llengua que és pròpia també de molts catalans, té que ser també vehicular a l'escola. I la Generalitat, com a administració educativa, té l'obligació de determinar quin és el percentatge mínim de vehicularitat de les llengües oficials. I les sentències diuen que és el 25%. La Generalitat reconeix que només en informes presentats als jutjats, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
sí.
La Generalitat reconeix que només en un 2% de les escoles de Catalunya, 2%, l'ús del castellà arriba al 25%. Però, escolti'm, és que estem veient i estem sentint com hi ha entitats impulsades des del propi govern de la Generalitat que es posen a dintre de les escoles per escoltar què és el que parlen els alumnes en el pati de l'escola. Això ens sembla absolutament intolerable. I escolti'm, aquesta és la dinàmica del govern de la Generalitat, intentar que doncs, el castellà sigui l'expressió mínima. I això té aquest altre efecte, té l'efecte rebot i fa que hi hagi aquesta antipatia per l'ús del català. No?
S'hauria de rebaixar la discussió política en general a l'entorn de la llengua a casa nostra?
Per descomptat, és que la llengua hauria de ser un element de consens fonamental i bàsic, però per això el que cal és pensar en la llengua com a forma de comunicar-nos i com a forma de convivència, no com a una batalla dels que parlen una llengua contra els que parlen una altra llengua, que és el que s'està plantejant en aquests moments.
Passa que segurament en aquest to tampoc les declaracions de Casado hi ajuden, no?, per exemple.
Aleshores, què hem de fer? Callar i deixar que facin? O hem de denunciar els excessos que es produeixen? Jo ja ho entenc, això, no? El que passa és que quan hi ha una acció per part d'un govern, com és el govern de la Generalitat...
No, jo em referia a la modulació, Jo entenc que tots els partits polítics, diguem-ne, teniu tot el dret, tots els partits polítics, d'explicar els posicionaments polítics que cregueu sobretot, però també segurament, diguem-ne, en el sentit del que vostè plantejava, diguem-ne, de buscar, diguem-ne, aquesta certa calma que permeti parlar-ne, per entendre'ns,
Sí, però és que el que tenim al davant és un govern que diu que desobeirà les sentències judicials i que farà tot el possible i que inclús dicta decrets per garantir assessorament jurídic en els directors de les escoles que desobeeixin les sentències judicials. Llavors, aleshores, en aquesta espiral que se'ns acusin els que denunciem aquesta situació d'aixecar massa el to, doncs em sembla que no.
Jo personalment li deia, perquè quan estàvem fent aquesta reflexió em venia al cap, en el cas de Casado, quan va haver-hi aquesta polèmica, quan va fer aquella afirmació de que a Catalunya hi havia nens que no els deixaven anar a l'escola, al lavabo, a l'escola, si no ho demanaven en català.
Feia referència a dos casos concrets, antics, un el 2008, l'altre el 2018, un a Barcelona, l'altre a Vilaseca, i evidentment no és una situació general, però, per exemple, de forma més recent ens preocupa les accions que s'estan duent en els patis de les escoles. I això és recent, i això ho està promovent aquest govern, i estan facilitant que hi hagi...
Els patis de les escoles, a quines entitats es refereix?
Plataforma per la Llengua. que és la que ha tingut autorització dels centres educatius per analitzar quina llengua parlen els nens en els patis de les escoles. Això ha passat l'any passat.
El Partit Popular, en aquesta situació, quina proposta defensaria pel que fa al català i al castellà a l'escola? A dia d'avui, és a dir, ja que estem entrant, diguem-ne, en un debat en el qual ens hem de plantejar com s'ha de fer la immersió lingüística, el català i el castellà a l'aula.
El model que nosaltres hem defensat des de fa molts anys és un model trilingüe, és a dir, un model on català i castellà siguin vehiculars i ho pugui ser també...
Ep, hem perdut aquesta comunicació amb el Santi Rodríguez, intentem recuperar-la amb el secretari general del Partit Popular català, amb qui estàvem parlant ara en aquest cas, ja en aquest tram final de la conversa. Volia preguntar-li també, abans d'acabar, per això si podem recuperar la trucada per la situació del partit i sobretot com afronta el seu futur immediat a casa nostra. Ell estava fent aquesta reflexió, sembla que ja el tornem a tenir aquí. Senyor Rodríguez, que se'ns havia tallat la comunicació quan començava a explicar, em deia, la proposta, diguem-ne, que de trilingüisme a l'escola catalana.
Efectivament, un model trilingüe en el que català i castellà tinguin presència com a vehicular i després es moduli i hi hagi més català en aquelles zones d'escoles castellanoparlants i hi hagi més català en aquelles zones on són més castellanoparlants. És a dir, un model que sigui variable d'acord amb les necessitats educatives de l'escola. I aquí entren els projectes educatius de l'escola. El que no és admissible és que es pretengui reduir, pràcticament eliminar, una de les llengües vehiculars, no? I sobretot, i a més li posaré un exemple, a Catalunya es va fer una prova pilot per introduir l'anglès a l'escola i es va fixar un percentatge mínim de vehicularitat de l'anglès, que era precisament del 25%. Curiós, no?, que el que es demana per una tercera llengua estrangera no es demani per una llengua pròpia com és també el castellà.
Abans d'acabar, senyor Rodríguez, li volia fer una darrera pregunta. El Manuel Milian Mestre és tertulià d'aquest programa. Divendres passat explicava que es va publicar a La Vanguardia, que Milian Mestre havia fet arribar una carta a Pablo Casado, la qual l'alertava de la seva preocupació pel futur del partit a Catalunya, en coses que ja entenia, doncs, que no s'estaven fent bé. De fet, la setmana passada ell va explicar en aquest programa que no n'hi ha enviat una de carta, una s'ha fet pública, l'última de 6. Quina és la salut del Partit Popular Català a dia d'avui i té motius de preocupació, Manuel Milian Mestre?
La salut és bona. I, bueno, doncs segurament Manuel Milian el que veu són coses, diguem-ne, des de fora del partit, tot i que hem parlat alguna vegada i hem comentat coses, i la situació, evidentment, que es pot veure des de fora del partit és d'una certa debilitat, i no li negaré que tenim aquesta certa debilitat, perquè hem encaixat tot un cicle electoral bastant negatiu. Vam començar el 2015 perdent diputats, i es va repetir, doncs, a les eleccions també municipals del 2019 o les del Parlament del 2017 i del 2021. Per tant, sí que hi ha hagut un cicle electoral que ha debilitat la representació institucional del Partit Popular, però el partit està fort i el partit està tornant a incrementar la militància i tornant a incrementar la implantació territorial. Estem abocats amb la implantació territorial, preparant les properes eleccions municipals, i estem completament abocats i estem destejant l'ambient, i l'ambient és bo, i per tant la salut del partit, en tant que hi hagin militants i en tant que hi hagin persones disposades a defensar el projecte del Partit Popular, la salut és bona.
El lideratge de l'Alejandro Fernández del Partit Popular és fort i està garantit, o s'està preparant un canvi de lideratge al PP català?
No, s'està preparant cap canvi de lideratge. Alejandro Fernández és el president i és el que està liderant la implantació, la reimplantació territorial del partit. Per tant, res a dir en aquest cas.
I en aquesta reimplantació del partit a casa nostra, quin paper hi han de jugar aquests independents que darrerament havien entrat en les llistes electorals, en el cas de la ciutat de Barcelona, el senyor Bou, Cayetana Álvarez, que va ser l'última persona que havia encapçalat també llistes electorals a casa nostra, estan a Madrid, l'Eva Parera, per exemple, que també ha estat aquí. És a dir, aquest perfil de persones han de ser també el futur del PP català, o hi haurà un viratge, un gir en aquest sentit?
No és que hagin de ser el futur, és que ja són el present. És que el Partit Popular de Catalunya va apostar ja en el 2019 per incorporar persones de sensibilitats diferents en el projecte del Partit Popular, perquè entenem que és necessari una reunificació de l'espai polític del centre-dreta, i en aquest sentit nosaltres vam començar a treballar des del 2019. Vam incorporar, per exemple, doncs, a Josep Bou com a independent a la candidatura de Barcelona, i en les eleccions del Parlament de Catalunya doncs, vam incorporar en aquell moment dues persones independents, una era Lorena Roldán, l'altra era Eva Parera, a la candidatura del Partit Popular. I aquest és el camí que nosaltres seguirem. La de fer del Partit Popular la referència del centre dret a Catalunya i, per tant, amb les portes obertes a totes aquelles persones que estiguin disposades a sumar i que estiguin disposades a contribuir a fer del Partit Popular una alternativa al govern del Partit Socialista de Pedro Sánchez, però també a fer un centre dret fort a Catalunya per poder configurar-se com a alternativa al govern de la Generalitat. Un govern de la Generalitat que estem veient que sembla que estiguem condemnats a Catalunya a governs independentistes o nacionalistes o socialistes, és a dir, o d'esquerres o nacionalistes. Doncs no, nosaltres el que volem representar és una tercera via, és una altra alternativa, que és un centre-dreta que permeti que Catalunya doncs, recuperi el que havia estat i que, mica en mica, doncs, està perdent. No? Aquesta emprenedoria, aquesta alegria, aquesta creació de riquesa, aquestes ganes de fer coses, aquest impuls de la cultura, aquesta aposta per infraestructures, també, doncs, com és l'aeroport, com pot ser l'Hermitage, o com poden ser esdeveniments, com seran, podrien ser les Olimpiades d'hivern, ara que seran 30 anys de les Olimpiades de Barcelona. És a dir, una Catalunya dinàmica, emprenedora, que generi riquesa i que generi oportunitats als catalans, cosa que ara no està passant.
El Santi Rodríguez és el secretari general del Partit Popular. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Matí Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Bon dia.
Fins aviat. Bon dia. Aquesta conversa